o córrer, practicar esport.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
La flotilla afronta el que possiblement seran els moments més durs de la seva missió humanitària. En aquests moments, i quan fa un mes que van sortir, estan a només 120 milles, el que equival a uns 220 quilòmetres, el que seria un Mou Barcelona més o manco, i per tant s'acosten a la zona de bloqueig per part d'Israel. L'objectiu segueix sent clar, entregar ajuda humanitària a Palestina. I de moment ni avaries en les embarcacions, que de fet són poc apropiades per una travessia així, ni tampoc les amenaces i els atacs en drons amb drons han pogut amb la Global Sumut Flotilla. S'atraca a zona perillosa, just a la zona on fa 15 anys l'exèrcit israelí va assaltar un vaixell amb bandera turca, el Mavi Marmara, amb més de 600 persones de més de 35 països i tonelades d'aliments, medicines i materials diversos, a més del mateix missatge que porten avui els activistes que s'atraquen a la franja. Gaza no està sola. Hi ha vaixells que creuen oceans i d'altres que creuen consciències. No van armats, però incomoden els que porten armes i porten la solidaritat com a bandera, que seguirà flotant, encara que hi hagi qui la vulgui enfonsar.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
En la franja de Gaza, su destino tira piedra. En la franja de Gaza, su destino es piedra. Piedra.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és el darrer dia de setembre, dimarts 30 de setembre, Dia Internacional de la Traducció i Dia Internacional del Podcast.
I Vetres Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
Dissabte 10 de juny de 1967, devers les 6 de la matinada, una persona entrava en un edifici en obres del carrer del Socors de Palma.
Benvinguts a Miliciano, diari d'una batalla. En aquest podcast seguirem les passos d'una miliciana a través dels fragments i les anotacions al seu diari durant l'anomenada Batalla de Mallorca, a la Guerra Civil.
24 hores, en internet, oh yeah. 24 hores, en internet.
Dia del podcast i des d'aquí una forta salutació i abraçada als companys i companyes d'aquesta casa d'IB3 que fan i desfan podcast i que els trobeu tots a la pàgina web ib3.org.
Otra 15.000 canciones. Tengo que aprenderme la receta de los montachones. Voy a conectar con mi amiga americana.
Connectats naltros, gràcies a en Jordi Fàbregas, al control tècnic. Com estàs, estimat? Bon dia.
Un cafelito i un antivirus me ajudaran a durar un poco más.
I avui no n'hem fet de cafelito, però a vegades en feim també, amb en Pere Gibert. Com estàs? Bon dia.
Quan tenim una estona.
Quan tenim una estona. Els dimarts són un poc més enfeinadets, eh?
Sí, dimarts és un dia de fer el cafè a casa.
És el dia de venir ben...
Sortir amb el cafè fet.
Sí, amb un parell, sí,
perquè
pot ser.
Perquè ja no en cau cap més.
Avui tenim molta feina per endavant, un programa, com sempre, ple de continguts des d'ara i fins a la una en directe. Qui ens acompanyarà, Pere?
Escoltarem primer la veu d'un dels activistes que navega amb la flotilla, el coordinador d'una de les embarcacions de la delegació espanyola, en José Luis, i que ens contarà la darrera hora de la seva situació. Després saludarem en Xavi Pons Cladera, delegat de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges de les Illes Balears, per saber la connectivitat que tenim els menorquins per poder viatjar durant aquest mes d'octubre que comença demà i quines opcions tindrem aquesta temporada baixa. A la segona part del programa conversarem amb na Mònica Planella, directora administrativa de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca. I avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció Les cosetes d'en Tudurí.
Com es diu vostè?
Ell es diu Pere, en Jordi en el control tècnic, en Toni serà el nostre col·laborador d'avui i n'Axel Camarasa al capdavant de les notícies.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Marcel Camarasa també és el nostre telefonista. Si telefoneu, el trobareu amb ell i us dirà: hola, què tal, bon dia.
Sóc un contestador automàtic.
És el que ens dona el telèfon del nostre programa, el WhatsApp del Dia Menorca. 628-746-986. És que jo no sé com encara no te l'has memoritzat en el teu telèfon per poder-nos dir coses cada dia.
Si vols parlar amb redacció, premi 1.
A aquesta hora del
dia? Per parlar amb administració, premi 2.
El 2.
Per parlar amb subscripcions, premi 3.
I per parlar amb el Dia Menorca?
Per parlar amb zona 9, premi 4. Per altres qüestions, premi 5.
Ah, deu ser aquest. Per altres qüestions...
Altres qüestions.
I contestes tu?
No heu sentit la veu? Faig veu interessant. Faig veu interessant.
Ell fa podcast també i fa veus.
Fem el que bonament podem.
També. I a més fa les notícies. Vinga, va. Som-hi. Anem a les notícies, que passen encara pel ple d'ahir, eh?
Efectivament, la política que ha marcat l'actualitat un dia més, perquè el Consell ha rebutjat reprovar el conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pons Torres, tal com exigia l'oposició per la polèmica amb l'enllaç a doble nivell de Rafal Rubí. El PSOE ha exigit explicacions al conseller després de les dimissions a l'Agència Menorca Talaiòtica, de la qual n'és el màxim responsable. Pons Torres els ha acusat de polititzar les obres de la carretera general. Els vots del PP i de la consellera no adscrita, Maite de Medrano, han impedit que prosperi aquesta proposta de reprovació. Els socialistes han censurat la mala gestió de Pons Torres i l'han responsabilitzat d'haver fet un ús polític, diuen, dels informes sobre el viaducte de Rafal Rubí, mentre que Més per Menorca ha dit que el conseller actua per interessos amb irresponsabilitat i prepotència. Pons Torres, per la seva banda, ha acusat l'esquerra de polititzar la Menorca Talaiòtica i bloquejar la reforma de la carretera general. Sentim a tothom, en primer lloc el socialista Eduard Ropsi, tot seguit la portaveu de Més, Noemí García, i en darrer lloc el conseller Joan Pons Torres.
Permetre que es perdi capital humà a institucions, a entitats que són importants per al funcionament d'aquesta illa, no m'assembla la millor política.
Ho gravin en el front. Reduir la protecció paisatgística de monuments contravé la declaració de patrimoni mundial.
En aquí reprovaran? A nosaltres, que deixem fer feina en els tècnics per trobar la millor solució tècnica en el problema que vostès van generar allà, polititzant la Menorca Talaiòtica per interessos partidistes?
Després de fer pública l'auditoria de les obres del port de Fornells, que confirma que es van fer amb deficiències a la part de sanejament, el PSOE es defensa i es demana per què es van recepcionar aquestes obres si no hi havia garanties, diu, de que estaven ben fetes. La diputada Carol Marquès ha explicat que fa 11 mesos que demanen la compareixença del conseller Lafuente per haver recepcionat les obres i al mateix temps encarregar-ne una auditoria.
Però ara hem conegut l'informe d'aquesta auditoria, on deixa clar que aquestes obres es van executar amb defectes i el senyor Lafuente ja no es pot amagar més. Ha de comparèixer ja per explicar per què va recepcionar aquestes obres si no estaven ben fetes.
Recordem que l'auditoria encarregada per la conselleria confirma que el projecte de reforma del port de Fornells del 2019 no va tenir en compte inicialment el projecte redactat fa una dècada per millorar la canalització i evitar els vessaments a la platja d'Esvivers. Un error de coordinació que es va repetir a la segona fase del projecte. A més, la mala execució de les obres també va provocar infiltracions marines a la canalització. El 2023, de fet, la salinitat va triplicar els valors permesos i s'ha aigua depurada no es va poder aprofitar per a la comunitat de regants. I acabem explicant que Mos celebra la Setmana de la Gent Gran amb diverses activitats destinades a aquest col·lectiu. A partir de demà mateix, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, s'han programat visites guiades, itineraris culturals i activitats físiques. El tret de sortida serà demà matí amb una sessió d'exercici físic dins aigua a Sa Nova Piscina. Per divendres hi ha una visita guiada a l'Ajuntament i també a Can Oliver. Totes les activitats són gratuïtes i adreçades a persones majors de 65 anys. Algunes, això sí, requereixen inscripció prèvia via correu electrònic. Sentim el regidor Enric Mas.
Amb motiu del Dia de la Gent Gran hem organitzat una sèrie d'activitats en homenatge a tota aquella gent gran del municipi que sempre participa activament de l'activitat social de Mo i que pensaven que des de l'Ajuntament també podien tenir un petit gest amb una sèrie d'activitats enfocades a soci i la salut i perquè ho puguin disfrutar.
A banda d'aquestes activitats, la residència geriàtrica també ha preparat diverses qüestions per a les persones usuàries. Demà es farà una bereneta i demà passat les persones residents participaran en una volta amb tren turístic per la ciutat.
I d'aquestes seran algunes de les notícies. Alguna altra cosa que puguis avançar, Mos?
Doncs avui hi ha Parlament i, per tant, la política continuarà marcant l'actualitat. Hi ha hagut diverses qüestions que afecten Menorca, entre les quals la limitació de l'entrada de vehicles o la solució per a les 56 famílies d'aquest bloc de pisos de l'Alló que està ara mateix en subhasta.
Moltes gràcies, Axel. A les 2:30 aquestes i d'altres informacions ampliades. Que vagi molt bé, bona feina.
Igualment.
I molt pendents, imaginem que també vosaltres hi sou, de la Global Sumut Flotilla, que s'acosta a la zona on comença el bloqueig de l'exèrcit d'Israel.
La travessia, que havia de durar 2 setmanes, du ja un mes navegant amb l'objectiu de portar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, va sortir de Barcelona el passat 31 d'agost i en aquests moments es troba un dia i mig o dos d'arribar a la zona on es pot intensificar l'atenció que l'acompanya des que va començar aquesta missió humanitària.
Ahir, es que vespre, des del Dia Menorca, vam contactar amb un dels coordinadors d'una de les embarcacions de la delegació espanyola de la flotilla, que ens explicava la situació actual. Ell és en José Luis, l'escoltam.
Buenas noches, está recién caída la noche. Aquí, en la zona este del Mediterráneo, en la que nos encontramos ahora, la Global Sumut Flotilla, ya hemos salido hace 2 días de las costas de Creta y estamos a otros 2 días o 3 de las costas de Gaza. De hecho, mañana por la noche entraremos en la zona en la que ya puede haber intercepciones o contactos con el ejército israelí. La situación de la flotilla en estos momentos es que vamos 41, 42 barcos hacia allá. Ha fallado algún barco por el camino, se ha tenido que quedar sin navegar. Se nos une también un barco de Turquía que está también de camino hacia acá. Y ahora mismo nos acompañan dos fragatas del ejército turco e italiano, así como un dispositivo de drones, así como de protección. Estas fragatas y este dispositivo nos acompañan en principio hasta el límite de 120 millas náuticas de Gaza, que es donde llegaríamos mañana por la noche, quizá última hora de la madrugada, y también dependiendo de la velocidad que podamos alcanzar. Y a partir de ahí ya entraríamos en zona en la que podamos tener intercepciones o ataques por parte de Israel. Respecto a lo que me pregunta si hemos tenido algún ataque estos días, ha habido avistamiento de drones continuamente, pero no hemos vuelto a tener ningún ataque real. También es verdad que a partir de ese primer ataque entramos en aguas territoriales griegas para entrar en una zona protegida, puesto que en zona internacional, en aguas internacionales, aunque son zonas de influencia de la Comunidad Económica Europea, digamos que no hay una jurisdicción de ningún país y por lo tanto no hemos vuelto a tener ataques concretos.
Aquest missatge ens arribava ahir a la nit, per tant, quan en José Luis fa referència que arribaran demà a la nit, fa referència que és avui a la nit quan tenen previst de començar a entrar en aigües i d'anar arribant. Tots són conscients dels riscos i de les diferents, dels diferents escenaris que es poden trobar un cop entrin en aigües controlades per l'exèrcit israelià.
Los riesgos claros pues pueden ser ataque a la flotilla, en el cual tendríamos que reaccionar pues por los medios de salvavidas que tiene cada barco. Y el otro escenario más probable es la intercepción, el secuestro, puesto que lo hacen en aguas internacionales. Y en todo caso lo harían en aguas jurisdiccionales de Gaza, que no están reconocidas como jurisdiccionales para Israel, aunque lo tienen digamos, asumido. Y después del secuestro, pues el traslado al puerto de Ashdod, que es donde nos han llevado a las personas de las flotillas anteriores otras veces, y de ahí esperar la deportación con más o menos días. Esas son las incertidumbres que tenemos, es cómo reaccionarán esta vez. Primero por el número de personas que vamos más de 500 personas, y segundo pues por la repercusión internacional que ha tenido esto y el movimiento de apoyo que ha generado tan, tan inmenso y tan hermoso. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por contactar con nosotras y esperamos que sigáis al día de nuestra travesía y de este movimiento global de apoyo a Gaza contra el genocidio por la humanidad. Un abrazo.
Gràcies a tu, José Luis, a tots valtros per portar el missatge de la solidaritat i de l'esperança en aquesta travessia. El nostre desig que desembarqui tota s'ajuda als palestins i palestines i que ningú s'atreveixi a atacar ni a tocar la flotilla.
Hem ballat a sota un cel que ens plovia. Hem omplert les veles de pent i ferides. Hem trencat torrents quan la passió ens podia. Mou el tronc, treu-te les espines.
I quan són les 12:21 minuts, mos queda, Pere, a fer una ullada a l'Agència Estatal de Meteorologia i la resta de la previsió de la jornada pel dia d'avui.
Sí, aquí la situació és més tranquil·la que a Eivissa, on han caigut pluges torrencials de fins a 200 litres per metre quadrat en molt poques hores i, per tant, estem fent seguiment a través d'IB3 i de les xarxes socials del que hi estigui passant. Una abraçada, per tant, a tots els eivissencs. Aquí, com dèiem, la situació és ben diferent. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu una jornada de cel gris ben tapat amb molts nivolats que poden provocar alguns ruixats ocasionals. De tota manera, i a diferència d'ahir, avui no hi ha actius avisos per risc de precipitacions ni tempestes fortes. Pel que fa al termòmetre, pocs canvis, temperatura mínima de 18 graus i màxima de 26, vent entre fluix i moderat, que bufarà de llevant i gregal.
Tant com viure, et queda bé remar plovent, quan portes el bon temps a dins. Ens vam fer fan...
Les 12:22 minuts, una pausa i seguim.
Ai, ai, i avui sabem... Avui sabem d'on surt. La teva sort és creure en tu, i en tu, i en tu. Contracorrent amb un crit mut, que esclata el mur i es fa infinit. Soda la
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre, visita House and Wirth Menorca a l'Illa del Rei, amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.houserwirth.com.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Seguim en directe al Dia Menorca i rellem ara de connectivitat perquè volem saber com estan les possibilitats de sortir de Menorca aquest mes d'octubre i també pels mesos de temporada baixa. Xavi Pons Cladera, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots. Què tal?
En Xavi, que és director comercial de Viatges Magón, que tenim aquesta línia a Milà per aquest mes d'octubre, disponible dos cops per setmana, els dimarts i els dissabtes. Aquesta és una de les novetats que ens presentava ahir en roda de premsa la companyia EasyJet. Què més podem fer durant el mes d'octubre, Xavi?
Pues efectivament, sembla l'altre dia que estiguem xerrant de que podríem fer aquesta temporada i ja l'estem acabant, però encara, com bé deies, el mes d'octubre ens podrà dur a molts, molts, molts de destins en els menorquins, que tal vegada és quan començam a disfrutar també, no? Quan baixa un poc, quan comença, i quan baixa la temporada és quan podem aprofitar que tal vegada trobam pues, aquestes ofertes de darrer moment, de quan les companyies pues, ja tenen els darrers vols, i pues, mirau, com no, a Gran Bretanya tenim molts de destins, encara podem anar a Birmingham, a Bristol, podem anar a Leeds, a Liverpool, Londres, lògicament, podem anar a Manchester, a Newcastle, podem anar a Belfast, podem anar a Edimburg, també, i a Glasgow. És a dir, que tots aquests destins, dins el mes d'octubre, pues, anaran caient. És a dir, pues, perquè us fagueu una idea, a Edimburg, fins dia 24 d'octubre, pues, justament en Jet2, pues, podríem anar perfectament a descobrir Escòcia i, a més, amb preus pues, molt més econòmics que en temporada alta, no? Però, bueno, molts més. Brest, Bordeaux, Lille, Lyon, Marsella, Nantes, a França, per exemple, si ara m'ho anem cap al país vagí, Milán, com bé dèieu, que la notícia ha estat que amplia aquest mes d'octubre, a més, en dues freqüències setmanals, però també ens en podíem anar a Venècia encara, fins al 24 d'octubre, Ryanair també té vols a Venècia, Alemanya, que també és un destí que ja sabeu que molt demandat, Colònia, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Múnich, Stuttgart, també són, anaran, per exemple, a Hannover fins dia 23 d'octubre, però a Múnich fins dia 8 de novembre, és a dir que aquest, en canvi, seria, per exemple, un vol setmanal, però, bueno, pues mira, una bona idea de dissabte a dissabte pues, per poder fugir uns dies pues, ja i trobar més fred. Brussel·les, Lisboa o Ginebra i Zúric serien, per exemple, altres països que encara tindrem connectivitat, pues, per exemple, per us fareu una idea, a Ginebra o Basilea pues, fins dia 8 de novembre o encara a Lisboa fins dia 24 d'octubre. Això en quant a vols internacionals, és a dir, que déu-n'hi-do clara tots els vols que encara podem, o tots els destins que encara podem disfrutar.
I de 5 ara en són uns quants i també tenim els destins a Península, que també continuen. Xavi, ens queda un minutet perquè em sap greu, ens estan demanant pas dels serveis informatius de sa casa per donar sa darrera hora d'aquestes tempestes que estan afectant a Eivissa i a Formentera, que de ben segur tu com a aficionat a sa meteorologia que estàs seguint.
Sí, doncs pues mirau molt ràpid. Nacional seria en València, Oviedo, Sant Sebastià, Santander, Saragossa, Bilbao, Eivissa i fins a Gran Canària, que encara podem anar fins finals d'octubre.
Idò, has vist? Ben dit. Ja tindrem oportunitat de tornar a parlar, Xavi. Una forta abraçada.
Sí.
I bon viatge, que sabem que demà te'n vas ben enfora.
venint en fora, cap a Islàndia.
Cap a Islàndia.
Una abraçada forta a tots.
Adéu, Xavi, adéu.
Adéu, adéu.
Bon viatge. I d'on altra us, com dèiem, donem pas als companys dels serveis informatius d'IB3 Ràdio per donar-nos i avançar-nos a darrera hora d'aquestes tempestes que estan afectant de manera tan forta a Eivissa i a Formentera. Una minuteta i tot d'una ells agafen el relleu del dia a Menorca.
IB3 Ràdio és informació.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la una.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a posar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Viu l'inici de la primera divisió.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 12:30 del migdia. Començam un especial informatiu per mort del mal temps que està afectant sobretot a l'illa d'Eivissa en aquests moments. La EMET ha elevat l'avís vermell fins les 4 de l'hora baixa per intenses precipitacions i tempestes, una situació que, com dèiem, romandrà fins avui hora baixa. Davant d'aquest escenari es van obrint diversos escenaris. La universitat ha anunciat la suspensió de les classes a Eivissa i Formentera. També s'ha suspès el servei d'autobús al municipi d'Eivissa i s'ha tancat el primer i segon cinturó de ronda. A més, hi ha també problemes a alguns centres escolars i s'han suspès les consultes al centre de salut de Can Misses. Coneguem primer de tot quina és la darrera hora, quina és la situació. Per això connectam amb Eivissa, connectam amb Gemma Huasc. Bon dia, explica'ns la darrera hora.
Bon dia, Ido. Passades les 12 del migdia ens arribava aquest missatge que hem rebut. Això, passades les 12 del migdia, és una alerta de protecció civil que avisa de risc d'inundacions per pluges torrencials. Es sol·licita a la població que s'evitin desplaçament i activitat a l'exterior, que no s'apropin a torrents ni zones inundables. Al municipi d'Eivissa, com dèieu, s'han suspès el servei d'autobús i s'ha tancat el primer i segon cinturó de ronda. Ha quedat el municipi col·lapsat. A més, hi ha problemes. Alguns centres escolars i s'han suspès les consultes al centre de salut de Can Misses. L'hospital també ha tancat el quiròfan d'hemodinàmica per goteres. La unitat d'hemodiàlisi i el laboratori han quedat inundats per l'aigua que entrava pels focus de llum del sostre. A l'escola de Sant Jordi també s'han inundat algunes aules i les sales comunes de la planta baixa, com el menjador. Els professors són amb els infants a la part superior. Des del centre criden a la tranquil·litat i informen a les famílies que avisaran quan els pares puguin anar a recollir els infants. Escoltem la directora Esther Marí.
Tenim les aules infantils inundades, tenim el menjador inundat, les aules de primària, i el que hem fet és traslladar tots els alumnes a la planta de dalt amb els mestres i amb paciència i amb calma, perquè totes les carreteres estan també inundades. És molt difícil poder accedir les famílies a l'escola, així que també dic a tothom que estiguin calmats, que els nens estan bé.
també acaben de rebre un avís a les famílies d'alguns centres en què s'informa que l'alumnat queda sota custòdia i atenció dels mestres, fins a nou avís que no es recomana que es vagi a buscar els infants a l'escola per no posar-se en perill i que bueno, transmeten aquest missatge de tranquil·litat i que a l'escola tothom es troba bé. A primera hora també s'ha desallotjat de manera preventiva el Col·legi de la Santíssima Trinitat de Sant Antoni, també afectat per inundacions a les plantes més baixes. La Universitat de les Illes Balears, com dèieu, ha suspès les classes a la seu d'Eivissa. La carretera de l'aeroport ha quedat tancada en tres punts i s'intenta desviar el trànsit pels passos més elevats, com dèiem, el primer i el segon cinturó de ronda. Les artèries principals de la ciutat d'Eivissa estan tancades i ens arriben contínuament imatges de carrers negats d'aigua, intransitables. L'Ajuntament d'Eivissa recomana no realitzar desplaçaments ni acudir a recollir, com dèiem, els infants als centres educatius. A la Conselleria d'Educació han informat també que les classes queden suspeses a l'hora baixa, també que a causa d'aquestes condicions meteorològiques queden, bueno, això el que dèiem, les classes suspeses, però que consta que els centres més afectats són majoritàriament els ubicats aquí a Eivissa, al Institut Sa Blancadona, s'han registrat filtracions d'aigua a la planta baixa, també a l'Escola Poeta Villan Gómez, a la zona d'infantil, a l'Escola de Can Misses, també a la planta baixa, i bé, van informant d'aquestes novetats.
Dedicades d'ara i durant aquesta pròxima mitja hora farem un recull de tota la informació respecte d'aquest temporal. El que sí es fa també és una crida a la tranquil·litat. A la una, el Servei d'Emergències ha convocat una reunió d'urgència per avaluar la situació de darrera hora, aquesta darrera hora, i també hi connectarem en directe. Gràcies, Gemma, i estarem pendents de com transcorre aquesta darrera hora, de com transcorre la situació.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ara el que fem és connectar amb els meteoròlegs d'IB3 i tenim amb nosaltres a Miquel Salamanca. Bon dia, si es pot dir així, Miquel.
Bon dia, sí, avui és una situació bastant complicada i de fet tenim precipitacions que són realment extraordinàries. Hem de pensar que a Eivissa ja s'han superat els 200 litres per metre quadrat. Això ha passat a la barriada Can Escandell, on ara mateix en duen 213 concretament, i també s'han superat els 200 litres per metre quadrat a Sa Coma, que és a prop d'Eivissa, encara que estigui dins el municipi de Sant Antoni de Portmany, però en general drena cap a la ciutat de Vila, que és aquí on hi ha ara mateix els problemes més destacables. També hem de dir que hi ha moltes estacions que han deixat d'emetre dades, donat que les tempestes també han afectat les comunicacions elèctriques entre aquestes estacions i les centraletes. Per tant, és molt probable que aquestes dades que ara oferim es vagin superades en aquestes pròximes hores, perquè molt probablement siguin registres superiors. Em dic que fa molt d'anys, jo personalment, que fa 20 anys que faig feina aquí a Ivetres, mai havia vist ploure així, d'aquesta manera, a les Pitiuses, i cercant registres superiors als 200 litres sí que n'hi ha. Evidentment, tenim una llarga llista de registres meteorològics a les Pitiuses i n'hi ha, però no n'hi ha en anys recents. Per tant, fa molt d'anys que no hi havia una precipitació d'aquestes característiques, i sobretot allò que volem deixar bastant clar és que encara aquestes pròximes hores pot ploure amb bastant intensitat, sobretot a la façana que mira cap a llevant d'Eivissa. Per tant, plouria de Montbanyat. Sí que és cert que a partir de mitjan capvespre aquesta situació hauria de remetre, i per tant les precipitacions a poc haurien d'anar a la baixa. Però també atenció a la pluja, perquè aquestes pròximes hores pot caure cap a Formentera, on fins ara també ha plogut sense la intensitat d'Eivissa, però hi pot ploure. I per tant, en aquest sentit, no es pot baixar la guàrdia a les Pitiuses. També donar un missatge de tranquil·litat tant a Menorca com a Mallorca: no s'espera precipitació, i en cas de ploure, si ho fa, no seria en la intensitat de les Pitiuses. Però realment són davant un episodi extraordinari i que haurem de seguir amb atenció aquestes pròximes hores.
Haurem de seguir amb atenció durant les pròximes hores aquest episodi. Miquel, que a més començava amb un ball d'avisos, hem de dir. Ara s'ha activat l'avís vermell, però abans s'havia desactivat, havia activat avui matí l'avís taronja, que s'ha desactivat i ha passat a ser groc, i després s'ha tornat a activar l'avís taronja per aquestes intenses precipitacions, que és el que ha pogut passar aquí.
No ho sé, això sí que és una pregunta que s'hauria de fer a l'Agència Estatal de Meteorologia. Vist de fora, la veritat és que és una miqueta un ball que aquí, des del meu punt de vista, no s'hauria d'haver produït. Sí que s'hauria d'haver mantingut aquest avís taronja que estava activat i, de fet, estava previst que estàs actiu fins avui capvespre. Per tant, per algun motiu, l'Agència Estatal de Meteorologia, que desconec, l'ha baixat a groc i després l'ha pujat a vermell quan realment ja hi havia problemes.
I dèiem abans que estan parlant sobretot d'aquestes conseqüències que estan tenint l'illa d'Eivissa, però Formentera també ha plogut i sobretot també pot ploure durant les pròximes hores.
Sí, efectivament. Avui ha estat un dia en què aquestes tempestes, que en principi aquesta nit passada s'havien format dins la mar, i duen camí de tocar terra, de fet així ho han fet, cap a Eivissa, però a primera hora realment no hi havia registres especialment destacables, hi havia quantitat de 50 a 100 litres per metre quadrat, però en general ben ploguts. Havien passat coses, però no hi havia una situació que pogués implicar un perill directe, o com a mínim una situació com aquella que tenim ara mateix. Què ha passat? Ha passat que s'han format tempestes noves, com estava previst, i aquestes tempestes han tingut un cicle de vida molt estàtic, és a dir, que s'han format a damunt la ciutat d'Eivissa, sobretot també un poc cap a la part més al nord, mirant ja cap a Santa Eulària, ha plogut molt en aquestes bandes d'aquí, i aquestes tempestes han estat estàtiques, han fet tot el seu cicle de vida. És una cosa relativament estranya, perquè no sol ser molt habitual. Les tempestes es mouen, aquestes han estat molt estàtiques i, per tant, han descarregat tota la precipitació que duen a un mateix indret. I per això tenim aquests registres tan destacables que podrien considerar històrics. I aquest és un fet que, clar, ha vengut perquè avui de matí ja hi havia 60-70 litres per metre quadrat en alguns punts d'Eivissa. Clar, si després te n'arriben 150, tenim aquests 200 i busques que podrien dir que han arribat de cop i damunt banyat.
Gràcies, Miquel. I estarem ben en contacte per també donar tota la informació de com es desenvolupa aquest episodi de gota freda, que, com dèiem, afecta sobretot les Pitiüses i, sobretot, ha afectat fins ara l'illa d'Eivissa. Són les 12:40 minuts. Ara anem a parlar amb un testimoni d'Eivissa.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I parlem amb Juan Carlos Rodríguez Tur, que és advocat a Eivissenc i que es troba en aquests moments a Sant Miquel de Balanzat. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
On te trobes, dèiem que ets a Sant Miquel de Balanzat, però que estaves fent en aquests moments i com has viscut, com estàs visquent aquest episodi?
Bueno, en primer lloc amb preocupació. Començaves dient certa alegria, perquè després d'un període de sequera tan llarg finalment arribava aigua en els nostres aqüífers, però bueno, ara ven el que està passant, especialment en el sud de Silla, a la ciutat d'Eivissa, pues, seguint-ho en molta preocupació. Molts del meu company de feina no ha pogut venir a treballar. Jo havia de venir avui a Mallorca, de fet, i ja veig que no ho podré fer perquè ja tenim l'alerta vermella, estan els túnels completament inundats, carreteres absolutament tallades, i Vila, ara mateix, està completament aïllada.
Uh-huh. Vila està completament aïllada. No sé si en aquest cas tenies previst moure-te de Sant Miquel. Quins eren els teus plans i què és el que faràs ara?
Sí, els meus plans eren baixar cap a Vila, precisament, concretament a l'aeroport, per agafar un vol cap a Mallorca, però finalment no podrà ser així. Per tant, independentment de que cancel·lin o no es vol, el tràfic i està completament tallat, túnels inundats per arribar a l'aeroport. De fet, aquest matí s'ha tancat la carretera a l'aeroport, i el que m'ho recomanen des del Consell d'Eivissa és seguir les indicacions de l'Agència Estatal de Meteorologia i de Servei d'Emergències. Per tant, jo el que faré és quedar-me aquí a Sant Miquel, que ha plogut, però amb més moderació. El que duim de dia han plogut aproximadament 50 litres. Per tant, no em queda altre que quedar-me aquí en el nord, deixant-ho caure.
Uh-huh. I de fet és la recomanació que fan els serveis d'emergències en aquests tipus d'episodis, quedar-se fins que passi aquesta tempesta on la gent es troba. Juan Carlos, gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres, ànimo.
I el que faim ara és actualitzar la situació de les carreteres. I és que dèiem que Eivissa es troba incomunicada, hi ha moltes carreteres tallades, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia, quina és la darrera hora?
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora la situació a les carreteres d'Eivissa és bastant complicada. El que són els accessos de la A20, és a dir, la circunvalació a Eivissa, estan ateats per les inundacions en els túnels. I, com bé han dit, l'accés a Vila està bastant incomunicat. És tot, molt bon dia.
I de bé, l'accés a Eivissa està incomunicat en aquests moments, per tant, molta precaució en aquests accessos a la ciutat d'Eivissa. I una de les persones que es troba també atrapades a una d'aquestes carreteres és la companya d'informatius, Clàudia Roig, a qui poden parlar ara en directe. Clàudia, bon dia.
Bon dia.
On te trobes ara mateix?
Ara hem aconseguit arribar a Jesús, està tot inundat, és una passada com estan els carrers, mai havia vist una cosa així. Autèntics rius que baixen pels carrers, hem aconseguit, després de molt d'esperar, perquè estava plovent sense parar, una tromba d'aigua impressionant, hem pogut arribar fins a Jesús i ara estem aquí a un bar que és el Bon Lloc, que està al centre de Jesús, i hi ha una escoleta que han hagut de desallotjar, l'escoleta Educa, estan de tots els bebès, els nens petits amb els seus cuidadors i estan intentant localitzar els pares perquè puguin venir a recollir-los. Estan veient unes escenes molt fortes, hem vist aparcaments subterranis que estan totalment inundats, també cotxes que s'han quedat tirats a la carretera, motos arrastrades per l'aigua. La situació és ben complicada. Ara estan avisant també a la Guàrdia Civil que hi ha aquí, que hi ha persones atrapades a la depuradora d'Eivissa, però la informació, la veritat, que no flueix gaire perquè ara mateix està tot en caos. Els bombers els hem vist d'una banda a l'altra també completament desesperats, intentant llevar aigua de totes bandes.
Clàudia, tot d'una... Actualitzarem la informació amb els bombers, però també volia demanar si has pogut parlar també amb gent que estigui en la teva mateixa situació.
Sí, bé, allà ara mateix estàvem aquí en aquest bar que no estaven servint res perquè estaven intentant ajudar a totes les cuidadores d'aquesta escoleta i cuidant els nens que han hagut de sortir d'aquesta escoleta. I sí que hi ha molta gent que està, que la veus aturada enmig de la carretera, a un costat de la carretera, que no s'atreveixen a circular. També és que està tot tallat, estan tots els accessos a Vila tallats, sembla que també els de Santa Eulària i els de Sant Antoni. I els col·les també, els col·legis, moltíssima preocupació, estan els grups de pares que treuen fum, perquè, per exemple, els col·legis que són de la banda més de Sant Antoni, un d'ells ha hagut de ser desallotjat, el de la Santíssima Trinitat, que està al centre de Sant Antoni, però els que estan també a la badia de Sant Antoni ara estan dient als pares que s'hi poden anar a buscar els boixos abans de que comenci la pluja per allà, perquè la situació a Vila és molt complicada i no volen que passi el mateix. Molts pares, jo mateixa no podré anar a buscar el meu fill més tard, però sí que els que poden, que vagin ara mateix a buscar. Mira, ara mateix està passant un cotxe de la Guàrdia Civil amb la sirena, no sabem on es dirigeix.
Gràcies, Clàudia. Tornarem a connectar amb tu d'aquí una estona perquè ens actualitzis una miqueta què és el que està passant, però ara el que hem d'anar és a cercar la informació també directament des dels bombers. Per això saludam a José Antonio López, que és el gerent el sergent dels bombers d'Eivissa. Bon dia.
Hola, què tal? Buenos días.
Escoltàvem ara la nostra companya explicant-nos tot el que ha pogut veure ell. Han desallotjat una escoleta i els problemes que hi ha, les incidències que hi ha al seu voltant, que és al voltant de Jesús, però quines són les incidències en aquests moments més greus que teniu?
Bien, a ver, lo primero que quiero hacer es transmitir tranquilidad a toda la gente de Eivissa, porque no hay que ir a por los niños a los colegios, que están todos muy bien, no hay que dejar los puestos de trabajo, porque si todo el mundo nos metemos en la carretera, lo colapsamos todo y es lo que está pasando en el centro de Eivissa ahora mismo. Tenemos mezcladas inundaciones con un colapso de tráfico porque la gente ha entrado en pánico porque necesita ir a buscar a sus hijos a los colegios. El ES Alert que han enviado de la Dirección General de Emergencias de Baleares es para que todo el mundo se quede en sus casas y nadie salga a colapsar las carreteras, porque no podemos trabajar los bomberos ni los servicios de sanitarios ni los de seguridad si todo está colapsado. Entonces me gustaría transmitir tranquilidad, si alguien necesita llamar al centro educativo para quedarse más tranquilo, que lo haga. Pero mi hija está en el instituto y todos los hijos de la mayoría de los trabajadores y de los bomberos están en sus centros de educativos y es donde deben de estar ahora mismo.
De fet, vale, la conselleria ha dit que ha suspès les classes per avui hora baixa, però que els alumnes que es troben ara mateix als centres escolars continuaran fins a l'horari habitual.
Efectivamente, y en el caso de que en el horario habitual de recogida volviera a estar todo colapsado y lloviendo, que no se preocupen, que no van a dejar a nuestros hijos en la calle. Ningún centro educativo va a hacer eso. Entonces tenemos que estar preparados para estas situaciones y participar en que se solucionen lo más rápido posible, no lanzarnos todos a las carreteras a colapsarlas y que nada se pueda solucionar.
Senyor López, quines són les incidències més greus que de moment heu pogut localitzar, que heu pogut veure?
Bueno, pues desde las 3 de la mañana estamos trabajando muy intensamente en el Parque de Bomberos de Ibiza. Hemos tenido alrededor de unos 60 servicios hasta ahora mismo. Unos 15 de ellos han sido rescates de personas, pero por suerte no han sido graves. Han sido pues atrapamientos en ascensores, personas que vivían en bajos, personas mayores de movilidad reducida. Y bueno, poco a poco hablando con la gente, pues todo el mundo piensa que su servicio es el más importante y todo el mundo, si ve que se le inunda el parking o el sótano de su casa, nos llama enseguida. Pero bueno, luego cuando le explicas a las personas que estamos atendiendo a rescates de otras personas, que sí que es un servicio más prioritario, y les explicas que el suyo se va a quedar un poco a la cola, pero que no se preocupe, que se ponga en un sitio alto y que lo solucionaremos lo antes posible, pues todo el mundo, por suerte, tenemos sentido común y todo el mundo lo entiende.
I també, sobretot, donar aquest missatge a la gent que no es desplaci. Per això s'ha activat aquest avís vermell i s'han enviat missatges des d'alerta als telèfons mòbils perquè la gent eviti tot tipus de desplaçament al màxim possible. José Antonio López, gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y por favor transmitir tranquilidad y que se cumplan los avisos de la Dirección General de Emergencias. Gracias.
IB3 Radio. Serveis informatius.
Recordem el telèfon per si algun testimoni vol participar en aquest especial informatiu, 971-13-9900. Hem anat sentint testimonis. També la redactora d'Ivetres Notícies en directe es trobava a Jesús atrapada, era una de les persones que estava atrapada, però si algú més ens vol fer arribar el seu testimoni poden telefonar al 971-13-9900. Ara el que volem fer és continuar actualitzant la informació d'aquesta gota freda, d'aquest temporal que està afectant sobretot a Eivissa. Hi ha avís vermell activat a les Pitiuses fins a les 4 de l'hora baixa. Ara volem parlar amb Ignacio Andrés, que és el conseller de Medi Ambient del Consell d'Eivissa. Bon dia.
Bon dia, Germà.
Acabam de parlar ara amb els bombers d'Eivissa que ens han dit que no hi ha hagut incidències, que hi ha hagut moltes incidències, una 60 d'incidències, però no víctimes, han hagut de fer rescats. Quines, per part vostra, les incidències més destacades?
Bueno, com ja ha posat tres mesos, gràcies a Déu, les incidències que han tingut el Departament de Bombers no han tingut que ser danys personals, més que res danys materials, sinó que solucions a poc amb els seus mitjans que tenen. Nosaltres, arrel de les carreteres, ara mateix tenim tallades tant des de rondes de Vila, tant de 10 com de 20, i també tenim tallats accés a Vila, tant des de la carretera Santa Eulària, a l'altura de Vilgarden, com la carretera Sant Antoni, a l'altura del Club Sant Rafel. El que estem evitant amb això és que la gent que es passi dins de Vila Ciutat, que és una de les zones més afectades d'aquestes pluges. Nosaltres, des dels nostres serveis, tenim a Casserres i a les guarderies, tots els usuaris estan controlats, estan bé en perfectes condicions, estan ben atesos, tant la gent veient com els infants. També demanem des d'aquí als pares que no es desplacin en els centres escolars a recollir les seves criatures, els seus infants, perquè al final el que fem és treure més trànsit i és més perillós, estan tots ben cuidats i estan millor allí que a un altre lloc en aquests moments. Nosaltres hem rebut cap a les 12 l'alerta vermella, també tots els mòbils l'hem rebut i estem actuant en conseqüència. A partir d'ara és 1-2, és com el marca el camí a seguir. És el que tenim també ara una reunió a la 1 per actualitzar dades i actualitzar la situació. Bueno, hem de tenir en compte que el dia d'avui hem calgut recollir 165-170 litres per metre quadrat en algunes zones de l'illa.
I també estareu pendents d'aquesta trobada a partir de la una del migdia per decidir també quines passes se faran a partir d'ara, no?
Exacte. Ara mateix està decretat espai normal. Espai normal depèn totalment de 1 o 2, emergències. També des d'aquí, per favor, que la gent cridi a 112 emergències per qualsevol incidència, que no col·lectem la centralera de bombers. I, bé, anem tornant actualitzant, anem també en reunions periòdiques cada hora o dues hores i actualitzant les nostres dades de com està la situació en aquests moments. I ara a l'aigua tenim una reunió on acabarem de definir fins a les 4 de la tarda, per lo menys.
Uh-huh. Ignasi Andrés, conseller de Gestió Ambiental del Consell d'Eivissa, gràcies per haver estat en directe amb aquestes circumstàncies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són ara les 12:53. Continuem. I continuem amb aquest especial informatiu que començàvem a les 12:30 del migdia parlant de la situació que s'està produint a les Pitiüses, sobretot a l'illa d'Eivissa, on s'ha activat i s'ha elevat a vermell l'avís per intenses precipitacions i tempestes. S'han suspès tots els desplaçaments a l'illa d'Eivissa, només a Vila Recordamó s'han recollit 200 litres per metre quadrat. A l'1 del migdia s'ha convocat una reunió a la Direcció General d'Emergències per avaluar quina és la situació i decidir quines són les passes que es faran. A partir d'ara, la presidenta Marga Proens i també el president del Consell d'Eivissa, que eren al Parlament, se'n van cap al centre d'emergències. Amb ells hi ha estat la nostra companya al Parlament, Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, bon dia.
Bon dia aquí al Parlament. Aquestes tormentes centrades a Eivissa estan també modificant, diguem d'alguna manera, aquest pla, perquè per començar hi haurà menys diputats a l'hora de votar perquè són en aquest centre d'emergència. La primera que se n'ha anat cap a aquest centre d'emergències és la vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Maria Estrelles, que és la que té competències en aquesta mesura. Automàticament han anat arribant informacions aquí als diputats d'Eivissa i, evidentment, a la presidenta i consellers afectats per aquesta tormenta i han fet que a poc sabessin que havien de partir cap a aquest centre d'emergències. Automàticament la presidenta ha decidit abandonar aquest pla i anar-se'n cap al centre. I a darrere ha anat el president del Consell d'Eivissa, Vicenç Marí, que també és diputat i, per tant, com que no pot ser a Eivissa amb aquestes circumstàncies, se n'ha anat cap al centre d'emergències aquí a Palma. De moment, la informació, com us deia, era sobretot centrada especialment a Vila, però evidentment està en contacte permanent amb el conseller que acaba de parlar per aquí, per IB3 Ràdio, fa uns minuts, i amb tot el centre d'emergències. Se'n van cap allà. Tot això sí que modificarà la votació clau que hi ha d'aquí una horeta, que és la convalidació, no?, del decret de mesures urgents per accelerar els projectes estratègics que estan pendents del sí o el no de vots. Sí que hem vist ja el portaveu del Partit Popular, Sebastià Sagreres, que s'ha aixecat i ha anat a parlar amb els portaveus de l'Esquerra, probablement per compensar el vot. Què és això? Qui se diu compensar el vot quan està justificada l'absència d'un diputat i la votació no se vegi afectada per una qüestió més que justificada? Sabem en aquests moments que no podrà votar ni la presidenta del govern ni el president del Consell d'Eivissa perquè són en aquest centre d'emergència seguint de primera mà tot el que passa a la Pitiüsa.
Gràcies, Maria Eugènia. I precisament ara anem en directe fins a aquest centre d'emergències. Allà hi ha Carme Moreno. D'aquí a uns minuts, a la una, s'ha convocat aquesta reunió de l'Inumbal per aquesta alerta a Eivissa. És a la Direcció General d'Emergències, a Marratxí. Carme, bon dia. Ja ha arribat tothom que havia d'arribar en aquesta reunió.
Bon dia, i de nou encara estan pendents de l'arribada d'algunes persones, d'alguns tècnics també pendents de l'arribada de la presidenta del govern, Marga Proens, i del president del Consell d'Eivissa, Vicenç Marí Torres, procedents del Parlament. Hem de dir que aquesta reunió estava previst que començàs una mica abans, però tot està tan imprevist, incert, que ha fet que se demori una mica més del previst. Sí que han vist arribar membres de la Guàrdia Civil, agents de la Guàrdia Civil, també hi ha tècnics de l'1-2 que estaran en aquesta reunió un poc per coordinar i saber quina és la darrera hora de la situació d'aquestes pluges intenses a l'illa d'Eivissa. Hem de dir que la Direcció General d'Emergències ha activat el Pla Inundal per inundacions a Eivissa i en aquesta reunió hi haurà també el director general d'Emergències que la coordinarà, Pablo Garriz. També hi haurà, com dèiem, tècnics de l'1-2. Hem de dir que a primera hora del matí hi ha hagut una primera reunió d'aquest comitè tècnic d'emergències i en aquell moment, damunt a les 10 del matí, s'estava parlant d'una desescalada perquè en un primer moment havia millorat la situació meteorològica, però de manera imprevista han entrat unes fortes pluges a l'illa d'Eivissa que han col·lapsat, han duit el caos a l'illa i ara en aquesta reunió tot aquest dispositiu d'emergències vol mirar de coordinar i quines accions s'han de dur a terme per solventar aquesta situació inesperada i incerta.
Gràcies, Carme. Anirem connectant amb tu quan comenci aquesta reunió, com dèiem, està prevista o estava previst que començés ja d'aquí un minut a la 1 del migdia, però s'està retardant una mica l'espera que arribin totes les parts. Recordem que la presidenta del govern, Marga Proens, també s'hi està desplaçant, estava al Parlament, a més del president del Consell Insular d'Eivissa. També tenim, abans de recapitular tota la informació, un altre testimoni que ens arriba des d'Eivissa, és la treballadora del Conservatori d'Eivissa, és Mabel Riba.
Hem hagut de posar una bomba per treure aigua, aixecar aigua, i tots els professors que estàvem aquí lliures, diguéssim, de classes, ens han posat en baldes d'aigua i graneres i tot per treure aigua. El tema és que ara, com han dit que no vagin a buscar els alumnes, a Eivissa l'Ajuntament ha recomanat que ningú vagi a cercar els alumnes, doncs els atendrem fins que acabin el període lectiu en què s'hagin suspès les classes.